Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Sembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 13 d'octubre, tornem en setè setmana i m'agradaria reprendre el tema de la mobilitat amb transport públic que ja hem tocat en algun programa anterior. I és que aquesta setmana Renfe ha publicat dades de puntualitat i per primera vegada la companyia accepta que només el 47,7% dels trens compleixen amb el seu horari establert. I dic per primera vegada perquè les dades que treia Renfe fins ara asseguraven que el 94% dels trens arribaven puntuals al seu destí, amb menys de 5 minuts de retard. Per tant, hi ha una diferència gran. Aleshores, la companyia ens mentia, o sigui, d'aquest 47,7 que treu avui el 94 que ens deia abans? Doncs no. I és que en el món de les dades s'ha de mirar tot amb lupa, perquè depèn de la variable que agafis, les xifres poden canviar molt. I quina era la trampa? Doncs que les xifres donades fins ara, aquest 94,9% de puntualitat que costava tant d'acceptar per part dels viatgers que arriben tard a la feina o a l'escola dia sí, dia també, es basa en l'hora d'arribada al destí final, però no té en compte les parades intermitges. En canvi, el 47,7% de puntualitat que ha sortit ara i que concorda més amb la sensació dels usuaris es fixa en totes les parades que fa el tren. Això vol dir, tal com explica Renfe, que el tren va amb retard durant el trajecte, però recupera temps accelerant al final, per tant d'arribar al destí dins de l'horari previst. Això no suposaria cap problema si tothom baixés a l'última parada, però resulta que no és així i que els viatgers que baixen entremig del trajecte també tenen tot el dret d'arribar a l'hora. La publicació d'aquestes noves dades coincideix amb la presentació feta la setmana passada d'una web anomenada puntual.cat, que recopila i posa a disposició dels passatgers tots els retards del servei ferroviari, línia per línia. La web és el treball final de grau d'un alumne holandès de la Universitat Politècnica de Catalunya, que l'alumne es diu Quan Ver Der Kong, i extreu la informació de les dades obertes dels operadors i gestors d'infraestructura. Per tant, és una bona eina per planificar la teva mobilitat, ja que permet comprovar retards i, per tant, valorar si és preferible optar per un altre transport. I és que els retards a Renfe i Rodalies són una realitat massa habitual, per més que les dades agafades des d'una altra perspectiva ens parlin d'aquest 94,9% de puntualitat. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem. Aquest dilluns tindrem una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens parlarà d'aires mediterranis. I després descobrirem els nostres drets laborals a la secció Drets de butxaca amb el jurista Jean Botí, que ens parlarà de què podem reclamar quan ens acomiaden de la feina. I parlarem, per tant, de tot això, no? De quins són els nostres drets. Acabarem amb una píndola creativa de l'artista empordanesa Roser Martínez, i tot això ho farem amenitzat amb el mondo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local. Des d'aquest dilluns ja es poden vacunar contra la grip i la Covid els majors de 60 anys i les persones amb factor de risc. A la vessa de l'Escala, el personal d'infermeria administra les dosis en el CAP doctor Moisés Brotgi de 8 del matí a 8 del vespre, i la població pot adherir-s'hi sense demanar cita prèvia. Per tant, si encara no us heu posat la vacuna i voleu posar-vos-la, ja podeu anar al CAP sense haver de demanar hora de 8 del matí a 8 del vespre. Ara mateix s'estan vacunant les persones majors de 60 anys i les persones amb factors de risc. Què més? Més cosetes. El Museu de l'Escala i el MAC d'Empúries s'han sumat a les Jornades Europees de Patrimoni 2025 amb dues propostes per fer valdre el seu patrimoni arquitectònic. Una visita a la Torre de Montgó i les particularitats de l'arquitectura romana han estat les protagonistes a l'Escala. En aquestes Jornades Europees de Patrimoni, per tant, es van fer la visita a la Torre de Montgó, que es va fer dues sessions, matí i a la tarda, les visites del MAC d'Empúries per aprendre aquestes particularitats de l'arquitectura romana, i alhora també es va fer una jornada de portes obertes al Museu de les Motos Vicenç Folgado. El celebració positiva de l'estrena de la nova temporada de venda de castanyes a la platja, que ha començat aquest dissabte. L'entitat ha cuit 100 quilos de castanyes. Per tant, aquesta nova temporada de tardor que ja tenim oberta i que l'entitat serà a la platja cada dissabte a partir de les 6 de la tarda i fins al 8 de novembre. I en cultura, el barri del Camp dels Pilans i les Corts ha organitzat tot un dissabte festiu al seu centre cívic. Jocs per la mainada, fira d'artesania, exhibicions esportives, sardanes i un concert han amenitzat gairebé 10 hores de festa. Hi havia jocs de fusta, animació infantil i una bona colla de parades. A més, va ser una jornada amb molta gent, segons l'organització. I en esports, cap de setmana inèdit a l'Esport Escalenc. Els tres equips de futbol i els tres de bàsquet han guanyat els seus rivals. El primer equip de futbol ha superat el Peralada i s'ha enlairat a la segona posició. I el femení ha assolit la primera victòria contra el Roses City. I pel que fa al temps, inici de setmana amb canvi de temps, cel molt ennuvolat i pluja que arribarà la propera matinada i primera hora del demà. Aquesta és l'última actualitat informativa d'avui.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 2:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Diuen que
hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs els teus esperits d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà, Empordà. Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Guaita, què tenim? Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvinguts a un nou guaitó que tenim avui amb en Sergi Corral. Avui parlarem d'aires mediterranis, no, Sergi? Bon dia.
Bon dia, Ona. Doncs així és. Parlarem, mira, no sé si ho vaig preveure al preparar el guaitó d'avui, però el que parlarem és de rigorosíssima actualitat, en podríem dir així, perquè explicarem justament com aquests aires mediterranis condicionen, dopen, en termes ciclístics, l'atmosfera per arribar a produir tots aquests aiguats tan desorbitats que tenim en...
Que estem tenint aquests dies, eh?
Exacte, que estem tenint aquests dies i que són habituals, per altra banda, de la tardor de l'època on ens trobem ara.
Per tant, una mica visionari va ser, eh?
Sí, vaig ser una mica visionari. Ves que no hagués vist alguna cosa.
A veure, som-hi, doncs.
Doncs mira, la Mediterrània, Mediterraneo, mar entre terres, és un mar tancat i envoltat de muntanyes. Algunes d'elles fins i tot de més de 4.000 metres d'alçada, per exemple, en els Alps, sense anar més lluny, no? Via marítima només està obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar. Uh-huh. I, per tant, podríem dir que arriba a funcionar com una petita olla, on en determinades condicions i èpoques de l'any aquesta olla va coent una mica a foc lent. Es va coent i creant el que dèiem abans, no? Una atmosfera particular d'aquesta regió. Ja l'any 1959, el meteoròleg balear Josep Maria Jensà va proposar l'existència d'una massa terrània, la qual apareixia després d'un període de temps llarg sense incidència de cap pertorbació ni canvis d'aire sobtats, en podríem dir, sense cap escombrada. Just al cim de la Mediterrània i gràcies a la transferència de la calor i humitat que fa al mar, els diferents fluids intercanvien en energia, per tant el mar intercanvia energia amb l'atmosfera, es creava una massa d'aire aproximadament d'uns 2.000 metres de gruix, tenint en compte que la troposfera, que és la capa més baixa de l'atmosfera on es desenvolupen els fenòmens meteorològics, té al voltant de 12, 13, 14.000 metres d'alçada, vull dir, estaríem parlant de nivells baixos, bàsicament. Quan el mar meteorològic general canvia i la Mediterrània torna a voler ser envaïda per masses d'aire externa, aquest aire mediterrani oposa resistència i es forma un front autòcton, allò que en meteorologia anomenem el front fred, el front càlid i el front oclús, que no deixen de ser res més que separacions de masses d'aire, la Mediterrània genera el seu propi front. El front amb característiques, denominació d'origen pròpia, que sovint resulta ser sinònim de pluges i tempestes.
Per tant, és el que tenim ara, no?
Exacte. Aquesta massa d'aire agafa rellevància especialment important a finals d'estiu i inicis de tardor. Després que aquestes calorades d'estiu són les que hagin posat a fer bullir l'olla, les que l'hagin escalfat, les que l'hagin acostat a temperatures de 29-30 graus de la superfície de l'aire del mar i hagin creat una capa d'aire completament saturat. Això vol dir gairebé el 100% d'humitat relativa a aquesta capa d'aire. Per tant, l'existència d'aquesta massa pròpia, així com la interacció amb altres, com hem dit, són claus per la formació tant de tempestes com aiguats, com ciclons mediterranis. Aquí val a dir ona, allò que diem a vegades, del concepte de la truita de patates o de la capa de la pastís Sacher de l'atmosfera, que sí, que tenim moltes capes,
sí.
Tenim tots els ingredients, però fa falta el foc per encendre'l. O sigui, encara que tinguem una massa d'aire mediterrània, si no tenim l'arribada d'aquest aire fred en alçada, etc., podríem dir que no s'expressa tot aquest potencial i acaba no passant res, o acaba com a molt tenint xafogó, no? Que és el que veurem.
Per tant, quins són aquests ingredients, no?, que necessitem perquè es doni aquesta massa d'aire?
Doncs mira, primer de tot, la temperatura de l'aigua del mar. La incidència de la radiació solar, com hem dit, a partir de la primavera, comença a escalfar l'aigua del mar. Un procés d'escalfament que s'acceleren quan arriben totes aquestes jornades de calma estiuenca i arriben a assolir temperatures, sobretot al voltant del mar Balear, de 29 a 30 graus de temperatura de l'aigua del mar.
Déu-n'hi-do, és calentona aquesta aigua.
És molt calenta, eh? Sí, amb aquesta temperatura tan alta, quan tu poses a escalfar una aigua, s'evapora. I crea es comença a evaporar, no? I es transforma en vapor d'aigua. Vapor d'aigua, gas.
Sí.
No líquid, el vapor d'aigua.
No, canvia d'estat.
Per això, el que veiem nosaltres, els núvols, és vapor d'aigua condensat. Són líquids perquè els veiem. El gas, de moment, no el veiem. Un altre ingredient és, podria ser una combinació de tres, com hem dit, la humitat relativa, per tant, el vapor d'aigua i, per tant, l'aigua precipitable, que és el potencial, ens ve a donar una idea de quina quantitat d'aigua conté aquesta part de l'atmosfera i ens pot caure al sobre. L'evaporació marina transmet vapor d'aigua gas a nivells baixos i mitjos de la troposfera, arribant a aquests valors molt elevats a finals d'estiu i inicis de tardor.
Que això es dona també per la temperatura de l'aigua del mar elevada, eh?
Va
tot lligat aquí.
Va tot lligat. La temperatura evapora, aquesta evaporació ho passa a l'atmosfera i aquest vapor d'aigua arriba als valors màxims de tot l'any en aquesta època de l'any. En un principi, com dèiem abans, aquests dos factors únicament no desencadenen per si sols les tempestes o els aiguats. Mentre gaudim d'estabilitat, mentre no tenim cap factor que remogui aquesta capa d'aire, aquesta massa mediterrània es deixa notar, per exemple, en xafogors molt marcades.
Allò que tenim a l'estiu, eh?
Ah, exacte, allò que tenim a l'estiu. Per exemple, vents molt fluixos, marinades molt fluixes, i aquest tema també de les nits tòrrides i tropicals, estivals, que
cada vegada n'hi ha més, eh?
Cada vegada n'hi ha més, perquè el mar està més calent i no pot refrescar, i tenim aquesta capa, mica en mica, es va creant aquesta capa de bullir, aquest producte de la bullida del mar, a sobre nostre.
I llavors, què és el que fa que totes aquestes condicions, doncs, esclatin?
Doncs mira, l'entrada, el més habitual és que entri un front atlàntic, és a dir, un front fred, vull dir, una massa d'aire fred que té a davant una massa d'aire càlida, va escombrant, un front que estigui emmarcat bé en un solc d'aire fred, que són uns tàlvecs en alçada, si ara estàvem a nivells baixos, anem una miqueta més amunt, sobre els 5.500 metres d'alçada, entra aire fred, que aquest aire fred contrasta amb tot l'aire càlid que tenim a sobre. Per tant, aquest contrast de temperatures és un dels ingredients perquè els núvols puguin tirar cap amunt i es puguin formar aquestes grans tempestes. Un sol d'aire fred, que no vol dir una dana,
Exacte.
Si aquest sol d'aire fred s'acaba despenjant i s'acaba aïllant, tindrem una depressió aïllada a nivells alts, que és el que és una dana, o el que abans es deia una gota freda. Però ni totes les danes provoquen aiguats, ni tots els aiguats són provocats per les danes.
Clar, que ara sembla que ho hem associat, no?, aquest concepte.
Més d'un 70% dels aiguats mediterranis són ocasionats precisament per aquests solcs d'aire fred en alçada, no aïllats. Val? Aleshores, aquest front fred empuja la massa mediterrània, que al ser més lleugera s'eleva, perquè l'aire càlid té una característica que és menys dens i, per tant,
queda baix,
puja.
No?
L'aire càlid puja, l'aire fred és més dens
queda
baix. Al ser més lleugera i com va carregada d'humitat és capaç de formar grans núvols de tempesta.
Uh-huh. I això deies que acostuma a ser passatger, no?
Pot ser passatgera, en forma d'escombrada, les típiques línies de tempesta, una nit que arriba una línia de tempesta, escombra la línia de tempesta i el dia següent ja ens queda un dia net, un dia radiant, normalment a vegades amb tramuntana o amb mestral, amb humitat més baixa, o bé pot ser de forma estacionària o quasi estacionària com estem tenint aquests dies.
Uh-huh.
Per exemple, què passa aquests dies? Que sí que ens ha arribat una entrada d'aire fred atlàntic o un lleuger front atlàntic, però com estem en un pantà baromètric sense gaires vents, amb domini, cert domini anticiclònic, aquest aire fred s'ha quedat com pululant per la Mediterrània, amb lleuger vent de llevant. Uh-huh. I aleshores ja tenim aquests dos ingredients, aquesta situació indefinida, però que és favorable per formar totes aquestes grans tempestes. Tempestes com, per exemple, les quantitats més importants de precipitació al llarg de la Mediterrània venen per sistemes convectius de mesoscala, que se'n diu que són grans tempestes d'un gran diàmetre, vistes, per exemple, des del satèl·lit Meteosat, vistes des de dalt, i tempestes estacionàries, que això s'anomena trens convectius.
A veure, què són això?
Un tren convectiu és una cadena de tempestes passant una darrere l'altra per un mateix indret. Què passa? Que si hem dit com abans que era una escombrada, i la tempesta passa de forma d'escombrada, deixarà molta intensitat en poc espai de temps, per tant, 20, 30, 40 litres per metre quadrat d'escombrada de tempesta. Però tu imagina't una tempesta de 20, 30, 40, 50 litres que passi una darrere l'altra durant 2 hores, per exemple. Aleshores tenim aquests grans acumulats de 200, 300, 400 litres per metre quadrat en un mateix punt.
Clar, això és quan hi ha aquells grans aiguats, no? Que sempre plou sobre allà mateix.
Exacte, és el que va passar l'any passat a la famosa Dana del País Valencià, de València. El que ha passat aquests dies a Terres de l'Ebre i nord de Castelló també són sistemes convectius estacionaris o quasi estacionaris on aquests trens convectius van passant pel mateix punt.
I com interactuen aquestes masses?
Doncs mira, un altre manera d'interacció entre aquestes masses polars i el front mediterrani també és la formació de depressions o ciclons mediterranis, en podríem dir. Les depressions es solen formar en zones propícies o proclius, com és, per exemple, el Golf de Lleó, el nord d'Algèria o el Mar Egeu. Són zones que, degut precisament a aquestes muntanyes que envolten la Mediterrània, són propenses a formar depressions quan un front entra en contacte, podríem dir que es recargola, s'aprofundeix i aquestes depressions tan importants.
I fins quan persisteix aquesta massa d'aire en el Mediterrani?
Doncs fins que les condicions que la diferencien d'altres masses no marxin. És a dir, ja entrats a l'hivern i amb el successiu pas de fronts atlàntics, també la baixada de la radiació solar, etc., el mar es va refredant. La radiació solar també baixa, no escalfa tant, el vent del nord i a l'oest també disminueixen la humitat relativa i així es va crear un entorn, podríem dir, més homogeni.
Per tant, és quan perdem aquelles característiques que necessitàvem, no? La temperatura del mar molt calenta, aquest vapor d'aigua, tot això, no?
Això mateix, però que la massa d'aire mediterrani es vagi diluint no és sinònim que a l'hivern no puguem tenir episodis de pluges intenses.
Ah, carai.
Ja que per molt que s'atenuïn les seves característiques, continuarà tenint unes condicions, bàsicament una temperatura i una humitat, molt diferent a altres masses d'aire que ens arriben. O sigui, conserva encara aquelles mínims trets per ser pròpiament un mar tancat, per ser diferencial d'un mar obert, no? Per tant, aquests ingredients poden tornar a desencadenar ciclons, per exemple, depressions, danes, etc., que tornin a desencadenar pluges, com per exemple va passar en el Glòria, que va ser en ple mes de gener.
Clar, exacte.
O sigui, no fa falta que sigui
l'estiu, no?, perquè passin aquestes acumulacions d'aigua.
Això mateix. A l'any 32 també vam tenir un temporal d'aquests de 300, 400, 500 litres per metre quadrat al mes de desembre. Per tant, es van repetint cíclicament, en podríem dir, inclús en mesos on tradicionalment no hi hauria d'haver-hi aquests aiguats, no? aquestes condicions. Però si les condicions són bones, si hi ha cicló, si hi ha una depressió, si hi ha un sol, si hi ha una dana, tot i acompanya, es poden continuar generant aquestes situacions de pluges intenses. La reflexió és que en meteorologia no sempre 2 i 2 són 4, o sigui...
No.
I perquè haguéssim tingut un estiu de moltes altes temperatures, perquè haguéssim tingut un mar molt càlid, perquè hi hagi una massa d'aire mediterrània molt potent, amb un caldo de cultiu molt viu, i d'allò, si al final no tenim el desencadenant aquest, el desllorigador, perquè es formin totes aquestes tempestes, totes aquestes nuvolades, perquè siguin persistents, perquè s'estiguin en un punt durant moltes hores, etc., no ho tindrem.
És a dir, fenòmens. No vol dir que hàgim tingut un estiu molt càlid, no vol dir que llavors a la tardor sigui una tardor superplujosa.
Exacte, si ve una tardor anticiclònica o si ve una tardor dominada pels nords o pels mestrals, per les tramuntanes, per aires més secs i més freds, vol dir que això és contrari a les pluges.
Perquè aquí entren en joc moltes variables, no? Hem de tenir en compte moltes coses.
Exacte, directament aquesta que deia, no? Que l'aire càlid pot contenir molta més humitat que l'aire fred, per això és tan difícil que aquí ens nevi a l'hivern.
Exacte.
Perquè normalment l'aire fred que arriba és sec i eixut.
I no porta aquesta aigua que llavors es pugui convertir en precipitació congelada.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos aquests aires mediterranis.
Ens hi tornem a escoltar.
Exacte, ens escoltem el proper guaita.
Fins la propera, que vagi molt bé.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I del guaita al mondo sonoro del DJ Bigut.
Mondo sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Dance to the radio, dance to the underground. Avui veiem amb aquest tema de Goat, des de Corbilombolo. Goat, la cabra sueca, ens presenta l'àlbum Oh Death, veiem fins a la mort, al 2022. Do the dance, Goat.
Real el més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Bon dia, sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquests drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista i politòleg Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem dels acomiadaments.
Quan ens fan fora de la feina.
Quan ens fan fora de la feina. A veure si ho poden fer, no ho poden fer, i quan ho han fet, que... quines opcions tenim nosaltres?
Clar, què podem reclamar, no? A què tenim dret? Què tenim dret a demanar quan ens fan fora de la feina?
Correcte. A més, jo hi pensava l'altre dia, perquè no fa massa, a la meva veïna, que treballa, o treballava en aquest cas, no? En una botiga de roba. Ostres, la van fer fora, li van dir d'un dia per l'altre, i em va dir, ostres, Jan, tu que més o menys saps una mica com funciona això... què he de fer jo ara? Perquè, escolta, m'he quedat al carrer, tinc dret a tur, no? Puc fer-hi alguna cosa? Perquè, clar, a mi m'han dit que és que han reorganitzat i que era per això, no? per causes objectives, que li diuen, i no sé massa què fer, no? M'he quedat una mica, com diuen els castellans, com a pollo sin cabeza. Per tant, ostres, arrel d'això, dic, bueno, doncs mira, podem parlar-ne, eh?
Clar, perquè de fet això crec que ens pot passar a tots, no? Vull dir, no tenim molt clar moltes vegades a què tenim dret, què podem reclamar, i segons on treballem, si són empreses grans sobretot, és com que ens costa, no?, posar-nos a reclamar els nostres drets i a dir, ei, aquí hi ha una indemnització, hi ha una cosa que em pertoca, unes vacances no pagades, per exemple.
Sí, a vegades tenim aquella sensació que és una mica un David contra Goliat, no?, de,
sí,
si
clar.
Estem parlant de grans corporacions, però el que hem de tenir molt clar és que tenim tres tipologies d'acomiadaments. Per parlar d'aquest tema, que és, diguem-ne, de l'àmbit laboral, que diria que és un dels primers que toquem en la nostra secció de drets de butxaca, hem de tenir en compte l'Estatut dels Treballadors. L'Estatut dels Treballadors, que no inclou els empleats públics, és a dir, feines que es fan en l'àmbit privat, és la normativa que regula aquestes qüestions, no? I en concret, les tres tipologies d'acomiadament les trobem als articles 51, 52 i 54 d'aquest Estatut dels Treballadors. La primera categoria és la d'acomiadament disciplinari, després trobaríem l'acomiadament objectiu, i després tenim també els acomiadaments col·lectius, els zeros, els expedients de regulació, etcètera, etcètera. Tant, si comencem amb els acomiadaments disciplinaris, la raó de ser d'aquest acomiadament és un incompliment greu i culpable per part del treballador. Tant, el treballador està incomplint el que estableix el seu contracte, o està incorrent en alguna falta greu o molt greu de les que estableix el propi Estatut dels Treballadors. Falta la feina injustificadament, ha agredit un company, no compleix amb les seves tasques, insulta els clients en el cas de treballar cara al públic, per tant, de manera reiterada, estem incomplint per part del treballador algun requisit del contracte o de la normativa. No obstant això, encara que es produeixi aquests fets greus, evidentment s'ha de seguir un procediment per fer aquest acomiadament disciplinari.
O sigui, encara que estiguem incomplint tot això, no ens podem fer fora de qualsevol manera.
No, hi ha d'haver unes garanties, i aquestes garanties les dona l'Estatut dels Treballadors. Hi ha d'haver una carta d'acomiad, una carta on se'ns notifiqui les raons per les quals se'ns acomiada, on quedi tot ben detallat i amb la data de l'efecte. Hem de tenir en compte que hi ha una sentència recent, recent, de 2024, que ens diu que és necessària i obligatòria una audiència prèvia al treballador. Això què vol dir? Que, a part d'aquesta carta, jo he de donar l'opció al treballador, obligatòriament, de que s'expliqui i de que raoni la seva visió d'aquest àmbit. Si no, en el futur podem tenir problemes en el cas de que el treballador impugni aquest acomiadament i podria considerar-se un acomiadament improcedent. Després veurem les tipologies d'acomiadament, que poden ser procedent, improcedent o nul, ho veurem després, però hem de curar-nos en salut i, per tant, donar aquesta audiència prèvia també en el supòsit d'un acomiadament disciplinari.
Per tant, el treballador té dret a defensar-se, no? Que si el fem fora perquè no compleix, que ell digui, no, jo sí que estic complint.
Correcte. És a dir, nosaltres hem de fer aquest tràmit. Després, si nosaltres considerem que igualment s'està incorrent en alguna de les causes que hem anomenat, doncs seguirem amb el procediment tal com estableix la llei, però hi ha d'haver aquest dret garantit. Aleshores, el que ens preguntem sembla, tinc indemnització, tinc atur en aquest supòsit? Doncs bé, no tinc indemnització en el cas de que s'estigui fent per tot allò que s'està al·legant. És a dir, si realment jo estic incomplint i se m'acomiada i finalment doncs, el jutge considera que això s'ha fet de manera correcta en el cas de que jo ho reclami, doncs no hi ha indemnització.
Uh-huh. I atur?
Atur sí que en tenim. Uh-huh. Si tens el mínim cotitzat, que això ens val per qualsevol tipologia, dels 360 dies en els darrers 6 anys, que no cal que siguin de manera continuada, pot ser en períodes doncs, saltejats, diguem-ho així, doncs sí que tindríem dret a sol·licitar l'atur perquè ens han acomiadat. Bé, aquest és l'acomiadament disciplinari.
Anem a veure un altre.
Anem a veure l'acomiadament objectiu. Mm-hmm. En aquest cas, l'acomiadament objectiu, les raons són raons que no tenen a veure més que qüestions econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'empresa, o hi ha un supòsit també amb entitats d'ànim de lucre, perdó, sense ànim de lucre, doncs que perden aquell finançament que les sostenia. Per tant, han de ser causes molt taxades, molt objectives. Uh-huh. No? És que estem tenint pèrdues, és que durant la crisi econòmica, per exemple, no? Empreses que van fer fallida, bé, doncs, causes que són objectives. Els requisits formals, tornem-hi, ha d'haver-hi una carta on es detalli aquest acomiadament i s'ha de fer amb un preavís de 15 dies. A la meva veïna no la van preavisar.
Clar, la van fer fora d'un dia per l'altre.
Vostè no torni. No, home, s'ha de fer amb un temps mínim de 15 dies de preavís, encara que aleguis una raó justificada aparentment. No? Llavors aquí tornem a la pregunta habitual. Indemnització sí, indemnització no, atur sí, atur no. Atur sí sempre.
Uh-huh. Atur sempre, sí, sempre.
Si ens acomiaden, sí.
Vale. Quan el perdem és quan marxem nosaltres.
Exacte, que d'això ara en parlarem.
Vale.
I indemnització, per la modificació de la normativa que es va fer amb la reforma laboral, sí que ens correspondria en aquest acomiadament objectiu 20 dies per haver treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Uh-huh. Per tant, aquest seria el supòsit de l'acomiadament objectiu. I finalment tenim el tercer supòsit, el de l'expedient de regulació de l'acomiadament col·lectiu, on el motiu pot ser igual que l'objectiu, per tant, s'esgrimeixen causes raonades, econòmiques, tècniques, de producció, però que afecta a un percentatge de treballadors molt ampli, regulat en l'Estatut dels Treballadors, segons el que diu l'article 51. Per tant, es fa de manera grupal.
Mm-hmm. Ja? És un acomiadament que implica moltes persones i de manera...
I de manera igual. Llavors, aquí el procediment varia lleugerament. No parlem d'una carta només, sinó que aquí hi ha d'haver un període de consultes amb els representants sindicals, hi ha d'haver una comunicació a l'autoritat laboral competent i hi ha d'haver un compliment d'aquests requisits formals de manera més ampliada. Eh? Mm-hmm. És a dir, no és només fer una carta o una audiència, no. Hi ha tota una sèrie de requisits que s'han de fer. I tornant a la pregunta estrella.
Indemnització o atur, què tenim aquí?
Tenim atur, efectivament, i tenim indemnització mínima també amb un màxim de 12 mensualitats o allò que s'hagi pactat en negociació col·lectiva. És a dir, sabem que tenim els convenis col·lectius que mai podran estar per sota del que diu l'Estatut dels Treballadors. Ara bé, si el conveni col·lectiu que regula aquell sector decideix doncs, atorgar un pes i uns anys i una indemnització de dies per any treballat superior, ho podria fer. Per tant, hauríem de tenir-ho en compte.
Per tant, la indemnització és la mateixa en l'acomiadament objectiu que en l'acomiadament col·lectiu. Són aquests 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
Correcte. Uh-huh. Val. Després, que deia, en parlarem, què passa si sóc jo?
Clar, què passa si marxem nosaltres? Tenim dret a indemnitzacions? Tenim dret a atur? Què podem reclamar aquí?
És a dir, hi ha vegades, no?, que per una mena de rampell o per una mena doncs, de mala relació o pel que sigui, dic, no, me'n vaig.
Mala relació o tenir altres projectes.
O tenir
no
altres
sempre
projectes.
Ha de ser negatiu.
No. Correcte. Però sí que és cert que podem tenir aquesta situació en la que diem, ostres, si marxo jo, què passa? No, si marxo jo, passa el que no volem, que és que no cobrem atur i que no cobrem indemnització. Perquè la indemnització és per una cosa que nosaltres no preveiem. Ens estan una mica no, cobrint allò que dius, ostres, és que jo no comptava amb això. Tenia una feina i comptava amb un sou, etc. Aquí tu decideixes marxar, per tant assumeixes aquestes conseqüències. Evidentment, però, sí que es pressuposa que la persona que se'n va ho ha de fer també complint amb la normativa. Que és,
i quina és aquesta normativa?
Exacte. Ha de seguir novament el que diu l'Estatut dels Treballadors, ho ha de comunicar per escrit, ha de respectar el preavís, perquè si jo dic no, me'n vaig d'un dia per l'altre, potser si tinc dies de vacances, potser em restaran de la, el que li diuen el finiquito, no?
És allò, de la quitança.
Corrença, correcte, la quitança en català. Doncs m'ho podrien restar, si jo no compleixo amb el preavís que també estableixi la normativa a nivell bàsic o el conveni col·lectiu. Hi ha vegades que si ets un directiu o ets un gerent, en comptes de 15 dies, que és la, diguem, la bàsica, et diuen que n'has de donar 30, per raons organitzatives. Bé, doncs has de complir amb allò que estableixi el conveni col·lectiu o la llei en el seu defecte.
Per tant, això moltes vegades està regulat en el contracte, no? En el contracte ja t'ho diu.
Bueno, generalment els contractes es remeten al conveni col·lectiu i si no te l'han facilitat, posa't en contacte amb els representants sindicals o intenta trobar-lo. Hi ha un portal de la Generalitat on es pot intentar, però el món dels convenis col·lectius és tot un món, no diré desregulat, però sí que és, a vegades és difícil trobar-lo si no me l'han proporcionat. I conèixer exactament què diu ens pot costar una mica.
Doncs demanem-lo al nostre representant sindical, important.
Correcte, correcte. I finalment, com dèiem, aquests són els tres tipologies d'acomiadament: disciplinari, objectiu o col·lectiu. I, evidentment, en funció de l'acomiadament que s'hagi produït, si jo considero que no s'ha fet de manera correcta o considero que tinc opcions de guanyar si presento una demanda, el jutge podrà decidir tres coses. Podrà decidir que s'ha fet de manera correcta, que és procedent, que s'ha fet de manera improcedent o que s'ha fet de manera nul·la o que es considera nul d'entrada. No?
Per tant, el podem impugnar. Un cop ens han acomiadat, si no hi estem d'acord, podem impugnar això i podem recórrer-hi.
Correcte. Podem recórrer-hi. Primer, i després ho mencionarem, hem de fer la papereta de conciliació, que és un acte obligatori, que és, diguem-ne, la manera en la que se suposa que exposes que hi ha aquest conflicte, intentes trobar una solució mediant, i si això no es produeix, aleshores et dona dret a anar a la via judicial, però sense aquest pas previ no ho podríem fer. I si jo ho presento als jutjats, el jutge em dirà: escolti, a vostè l'han acomiadat de manera procedent, si allò que l'empresa ha acreditat i ha exposat s'ha fet seguint la via correcta, m'han preavisat, hi ha hagut la carta, hi ha hagut audiència, compleix les causes objectives, o jo m'he extralimitat i, per tant, estic incomplint el contracte o l'Estatut dels Treballadors. Per tant, s'aplicarà la indemnització prevista o cap, en el cas del disciplinari, perquè l'empresa ho haurà fet de manera correcta pel meu mal comportament.
Però tenim, i si és improcedent?
Si és improcedent, què haurem de fer? Si és improcedent, això voldrà dir que l'empresa no ha seguit els processos de manera idònia. Això vol dir que no ha pogut provar allò que deia. És a dir, que si se suposava que jo insultava tothom i tenia tan mal tracte, si l'empresa no ho prova, que és la qui m'està acomiadant per aquesta raó, doncs el jutge dirà: escolti, és que vostè no està explicant ni està argumentant bé allò que m'ha dit. Per tant, en el cas de que sigui improcedent, tenim dues opcions.
A veure.
L'empresa podrà triar. El jutge dirà: vostè, empresa, té dues opcions. Pot o bé readmetre el treballador i pagar-li els salaris de tramitació.
Què són això, els salaris de tramitació?
Això, els salaris de tramitació són les quantitats, el sou, que el treballador deixa de percebre des de que l'han acomiadat fins que hi ha el procés judicial.
Fins que el readmeten, ens entenguem. No,
fins que hi ha el procés judicial, on el jutge diu: escolti, això és improcedent. Aquest lapse de temps entre que m'acomiaden i que el jutge determina és el que es coneixen com a salaris de tramitació.
Per tant, m'han de pagar tots aquests mesos, no?, que he estat fent en aquest procés judicial.
Correcte, correcte. Tenen aquesta opció, o readmetre'm i pagar-me els salaris de tramitació.
I la segona opció?
I la segona opció és pagar-me una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats, per tots aquells contractes que siguin posteriors al 2012, que és quan hi va haver la reforma laboral del Partit Popular, on es va reduir aquesta indemnització, perquè anteriorment, per tant, anterior al 2012, era de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. Com podeu veure, la diferència és significativa, pràcticament el doble pel que fa a les mensualitats, i pels dies, déu-n'hi-do.
I això encara està vigent per aquells contractes que són anteriors al 2012.
Exacte, si a mi em van contractar l'any 2000 i m'acomiaden el 2025, hauré de fer un mix d'allò que correspon del 2000 al 2012 amb 45 fins a un màxim de 42 i del 2012 en amunt amb un 33 per any treballat i un màxim de 24. I finalment tenim el tercer supòsit, que és que el jutge declari que aquest contracte és nul. Quan pot passar això? Si a mi m'han acomiadat perquè sóc una dona que estava embarassada, perquè se m'han estat fent represàlies per ser un representant sindical, això es considera que hi ha una vulneració de drets fonamentals, o que se m'ha estat discriminant per la meva raça, el meu gènere, la meva orientació sexual, etc, etc. Si això es prova, aquí la conseqüència és terrible per l'empresa. Terrible. Per tant, no recomano arribar fins aquí en cap dels casos, no? Perquè ha de readmetre de manera immediata el treballador, li ha de pagar tots els salaris de tramitació i el treballador, a més, tindrà dret a danys i perjudicis. Per tant, si sumem tot això, parlem d'una quantitat gens despreciable.
Per tant, si som un treballador que ens trobem en aquesta situació, val la pena recórrer, no? Perquè si se'ns... O sigui, si s'acaba... si s'acaba...
declarant la nulitat o la improcedència, tenim molt a guanyar, efectivament.
Exacte.
Efectivament. I a més, si tenim un bon advocat, pot ser que puguem trobar l'escletxa, si realment, evidentment, hi ha alguna d'aquestes dues supòsits, de la nulitat o la improcedència, que tinguem les de guanyar.
Molt bé, doncs anem cap als consells finals. Què hem de fer per evitar que ens estafin en aquests acomiadaments?
Bé, jo el primer de tot que diria és: revisa la carta d'acomiadament, si és que hi ha estat. Si no hi ha estat, ja tingues una alerta posada de dir, escolta'm, aquí el procediment sembla que poder no estarà complint-se com correspondria. L'has de signar sempre, i si consideres que no és ajustat allò que diu, pots signar-la dient que no n'estàs conforme.
Per tant, llegim-se-la bé, i si no hi estem d'acord, fem-ho constar.
Correcte, fem-ho constar, i així nosaltres tenim aquest antecedent que després ens podrà ser útil. Conserveu tota la documentació que tingueu de si t'han pagat indemnització als rebuts, qualsevol cosa de l'empresa que et pugui ser útil, els salaris, si teniu missatges de correu, allò que us pugui ser útil pel futur per un litigi, conserveu.
Allò que diem sempre d'acumular les proves,
Acumular les proves.
Tenir còpies de tot.
Sí, perquè després si no és allò, ostres, és que a mi em passava això però no ho puc provar. Fumuda.
Ho hem de poder demostrar tot.
En dret tot s'ha de provar, si no... no ha passat. Després també tenim, com a recomanació diria, hi ha uns terminis que hem de tenir en compte. Tenim, des de que ens acomiaden, 20 dies per presentar el que dèiem abans, la papereta de conciliació, que és aquell acte administratiu que fem i que és obligatori abans de presentar qualsevol demanda amb la qual s'intenta resoldre el conflicte, i si això no és possible, aleshores tindrem via lliure als tribunals. Finalment, com deia, si no hi ha acord en aquesta conciliació, podem presentar una demanda al jutjat social. I finalment sí que hem de tenir en compte que en el cas de voler sol·licitar l'atur ho hem de fer en els 15 dies hàbils des de que s'hagi produït aquesta finalització del contracte.
Per tant, hem de tenir molt clars aquests terminis, els 20 dies per presentar la papereta de conciliació, els 15 dies per sol·licitar l'atur, perquè com dèiem, sempre hem de tenir en compte que hem d'actuar ràpid, no podem deixar les coses refredin perquè la justícia té uns terminis que si ens els saltem llavors sí que no tenim res a fer.
Sí, a vegades aquí la justícia es contradiu lleugerament perquè no sempre compleix ella els terminis que la llei l'imposa, però en canvi el ciutadà generalment no en deixa passar ni una.
Exacte, ens tenen allà vigilats. Doncs moltes gràcies, Jan, per aquests consells en el món laboral. Indagarem en altres programes en el món laboral perquè dona per molt, Avui hem parlat d'acomiadaments i indemnitzacions, però podem parlar de moltes altres coses dins del món laboral. Per tant, si et sembla bé, Jan, ens retrobem un altre programa.
Ens retrobem un altre programa. Gràcies.
Quan el teu tren marxava lentament, fugia de mi, de la meva pell. Vaig recordar la nit que ens vam trobar, l'aroma de lluna, de cop una espurna dolguda per la sal, el cel, la pedra i la mel, promeses de l'estiu, carícies de l'hivern. buscaves per les places, carrers i terrasses, algú que volgués ballar. Resulta que l'atzar va fer allò que va voler i dintre tot el poble jo era el menys auster. Els nostres flonjos braços units formant dos llaços van fer que volgués ballar. La roba, jugaves a ser lleva, volia robar-me el cor, mirades excitants, carmel, ulls dolços de plaer, paraules regalades, silenci suggerit, cridaves a la lluna, desitjos de fortuna, i em tenies tot per tu. L'estiu, carícies de
vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I ara, per anar tancant aquest programa d'avui dilluns, és moment d'una nova reflexió de la nostra artista empordanesa, Roser Martínez, que avui ens parla de cadenes invisibles.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa, Roser Martínez.
Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou. I és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar a un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar, i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?
Doncs amb aquesta reflexió de la nostra artista Roser Martínez, que ens convida a reflexionar sobre aquestes creences limitants que tenim i ens convida a trencar-les i, per tant, a seguir avançant, tanquem el programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Parlen de la pluja que ha plogut, imatges molles als miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit, potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Et pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins del meu cap. Tornarem a posar amunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. I mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit, de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec.